Ràdio Estel.
Bon dia, són les 8.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimarts 20 de novembre de 2012, l'habitatge continua formant part del debat social i de la preocupació de molts ciutadans. El govern espanyol està disposat a posar fil a l'agulla avui a la polèmica proposta de concedir la residència als estrangers que es comprin un habitatge de 160.000 euros. Justament per concretar aquesta proposta, avui es reuniran a Madrid representants dels ministeris d'Interior, Foment, Treball, Afers Estrangers i Economia i Hisenda. Fa mesos que es treballa per donar sortida al gran nombre de pisos sense vendre, i això, lligat al gran drama dels desnonaments, forma part, com dèiem, d'un problema per al qual els ciutadans, tot just un any després que Mariano Rajoy arribés al govern, demanem solucions, solucions en l'àmbit espanyol, amb la col·laboració de totes les administracions i també l'ajuda de la generosa societat civil que s'ha implicat a l'hora de proposar solucions. El que és la tasca de la plataforma d'afectats per la hipoteca n'és un bon exemple. Passen 2 minuts de les 8. Salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión a la redacció, el Ferran Capdevila a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem resumint l'actualitat de les últimes hores. La polèmica proposta de concedir la residència als estrangers que es comprin un habitatge de 160.000 euros serà tema de discussió avui en una reunió a Madrid de representants de diversos ministeris del govern espanyol.
Aquests ministeris fa mesos que treballen per donar sortida al gran nombre de pisos sense vendre i han estudiat fórmules adoptades per altres països amb situacions similars. En aquest cas, la mesura s'aplica a Irlanda i Portugal i, segons ha afegit el secretari de Comerç, Jaime García Legaz, en explicar-la també l'estudien altres països per poder-lo citar endavant, però caldrà canviar el decret d'estrangeria i adaptar-lo a aquesta mesura que aniria especialment destinada a estrangers russos i xinesos. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha admès que el que es busca és potenciar el sector de la construcció, però el cas és que ja ha rebut nombroses crítiques, començant pel principal partit de l'oposició, el PSC.
Efectivament, des dels socialistes espanyols, des del PSOE, concretament la socialista Elena Valenciano ha assegurat que la mesura és poc seriosa. De fet, els socialistes han demanat la compareixença al Congrés de la ministra de Treball perquè doni detalls sobre aquesta modificació.
La idea tampoc no agradaria ni a la UGT de Catalunya, que l'ha titllat de disbarat perquè crea una ruptura intolerable entre els treballadors que vulguin treballar a Espanya, ni tampoc alguns col·lectius d'immigrants que consideren que és discriminatòria perquè condiciona un dret i especula amb ell. Des de la plataforma d'afectats per la hipoteca, Ada Colau ha considerat que suposa vulnerar els drets humans i una ofensa contra la ciutadania.
Canviem de qüestió, informacions de casa nostra molt vinculades a la qüestió de la corrupció. En el context electoral que estem vivint, el conseller Felip Puig presentarà una demanda a títol individual contra el diari El Mundo per haver publicat que va cobrar comissions il·legals del Palau de la Música. Puig assegura que mai no ha rebut res del Palau, mentre avui el rotatiu espanyol continua insistint sobre les seves investigacions de corrupció.
Puig va assegurar també que totes les actuacions en aquesta investigació s'han efectuat sota manament judicial i complint escrupolosament les instruccions judicials i fiscals, i que també totes les proves i indicis relacionats amb aquesta investigació han estat lliurats al jutge i, evidentment, consten a l'expedient. També ha confirmat que el govern presentarà una altra querella per la informació que acusava els Mossos d'Esquadra de destruir documents i arxius del cas Palau que vincularien les famílies de Jordi Pujol i d'Artur Mas amb el cobrament de comissions il·legals.
Artur Mas i Jordi Pujol precisament ja han interposat al jutjat dues querelles criminals contra el mateix diari El Mundo per les informacions publicades aquests últims dies on s'acusava les respectives famílies de tenir comptes corrents en paradisos fiscals.
Les querelles són per un presumpte delicte d'injúries i calumnes. Calúmnies, segons ha informat Convergència Democràtica de Catalunya, es tracta d'informacions falses que, a més, pretenen lesionar greument l'honor dels dos presidents i perjudicar tot allò que representen dins d'un context electoral.
Precisament El Mundo avui en la seva portada insisteix sobre el tema de la presumpta implicació d'Artur Mas en finançament il·legal de Convergència i titula que Hisenda investiga el compte de la família Mas a Suïssa. Altres notícies, continuem parlant del cas Palau perquè el jutge instructor Josep Maria Pijuan ha citat el responsable de la Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional.
Segons un comunicat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Pijuan ha convocat el comissari en cap de l'UDEF perquè s'expliqui sobre les informacions aparegudes al diari El Mundo. Aquest diari va publicar un esborrany d'un informe policial que assegurava que les famílies del president de la Generalitat, Artur Mas, i de l'expresident Jordi Pujol tenien comptes corrents personals no declarats i havien cobrat comissions procedents del Palau de la Música. En les acusacions també s'incluïa el conseller Felip Puig.
La segona setmana de campanya va començar ahir amb una federació nacionalista, Convergència i Unió, demanant el vot prestat pel procés sobiranista i un PP i un PSC retraient aquest camí al president Artur Mas. Oriol Junqueras, d'Esquerra, va dir que està intentant caçar el vot independentista dels socialistes mentre que Iniciativa reforça l'argumentari de les polítiques socials.
El fantasma de la corrupció vendat per El Mundo ha estat abordat per tots els partits i ha centrat els discursos de Ciutadans i de Solidaritat.
Artur Mas, com dèiem, demana el vot prestat perquè el procés sobiranista no es dispersi. Sobre l'afer de corrupció que denuncia el diari El Mundo, Artur Mas va dir que ara és ell qui té dret a saber i que s'aclareixin les coses en referència als documents que de moment no han aparegut. Canviem de qüestió. La investigació policial apunta cap als lladres que havien entrat ja fa 3 setmanes a la casa de Jordi Comas, el president de la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona. Recordem que Comas va morir ahir quan assaltaven casa seva a Platja d'Aro.
En aquell moment, fa 3 setmanes, es va disparar l'alarma i els lladres van fugir. Arran d'aquest intent, Comas i la seva dona haurien encarregat la instal·lació d'un nou sistema de seguretat. El món econòmic català ha expressat aquest dilluns ahir la seva consternació per la mort violenta del president de la patronal gironina FOEC, Jordi Comas, durant un assalt, com dèiem, al seu habitatge de Platja d'Aro. La Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona ha emès un comunicat en el qual manifesta la seva gran tristesa per la pèrdua de Comas i expressa el seu condol a la família.
El fins ara vicepresident de la Federació, Ernest Plana, assumeix la presidència en funcions de la patronal gironina. Plana ha agraït les mostres de suport rebudes en les últimes hores i també de condol i ha afegit que hi ha una gran feina per igualar la que ha fet Comas, de qui ha dit que era una persona inesgotable que no volia fallar a ningú.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim repassant l'actualitat d'aquest dimarts, que és el Dia Mundial de la Infància. El president espanyol, Mariano Rajoy, es va mostrar absolutament convençut que el pitjor de la crisi europea ja ha passat, tot i que Espanya encara té problemes importants per resoldre, com ara les dificultats de finançament.
El cap de l'executiu espanyol ha insistit que el 2013 serà millor que el 2012 i que l'economia espanyola tornarà a créixer el 2014. Hi ha dades bones, com la balança comercial positiva amb la zona euro. El principal objectiu del govern espanyol és el creixement i la creació de llocs de treball. Per aconseguir-ho és molt important controlar el dèficit per la via de les despeses i dels ingressos, intentant ser equitatiu. Rajoy va reconèixer ahir que les mesures fan mal als ciutadans i són difícils d'explicar i comprendre, però són absolutament imprescindibles per tornar a créixer. El president espanyol va fer aquestes declaracions en una roda de premsa després de reunir-se amb la presidenta del Brasil a la Moncloa.
El president de la patronal bancària, Miguel Martín, recomana construir més cases i donar més crèdits hipotecaris per protegir els ciutadans que estan a punt de perdre l'habitatge, en lloc de posar més traves.
El president de la patronal bancària considera que l'exclusió social no la crea el crèdit hipotecari, sinó la crisi, i adverteix que la gent no podria tenir el seu habitatge si no fos per la banca. Per això considera que el crèdit ajuda a superar la crisi i cal construir més cases per protegir les persones en perill de quedar-se'n sense. En una carta enviada aquest cap de setmana a directors de mitjans de comunicació, l'Associació Espanyola de la Banca, que presideix Martín, considera que seria perjudicial fer reformes importants en la llei hipotecària com mesura per lluitar contra els desnonaments.
Quatre minuts i serà un quart de nou. Israel estudia una proposta d'alto al foc amb Hamas amb la mediació d'Egipte i de les Nacions Unides, que avui envien una missió de pau a la zona.
Els més de 100 morts en 6 dies afegeixen pressió als líders de la comunitat internacional per aconseguir urgentment un alto al foc que Egipte intenta obtenir entre Israel i Hamas sense que de moment hagi transcendit cap decisió. Hi han participat els 9 principals ministres de l'executiu de Benjamin Netanyahu, que, per cert, ara manté la pressió militar sobre la franja. Justament el dia que fa una setmana de l'assassinat del líder militar de Hamas, el detonant de l'onada de violència que viu de nou la zona, el secretari general de les Nacions Unides, Ban Ki-moon, que hi va ser al Caire, avui s'ha de reunir amb el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, i posteriorment també amb el president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas.
Parlem de França perquè Jean-François Copé, l'actual secretari de la Unió per un Moviment Popular, la UMP, el partit de centre-dreta, ha estat proclamat guanyador de les eleccions internes a la presidència de la formació. Copé ha derrotat l'exprimer ministre François Fillon per només 98 vots.
Després de les votacions del diumenge hi va haver una certa confusió perquè els dos candidats es van proclamar guanyadors i van denunciar diverses irregularitats. Això va fer que la Comissió d'Organització i de Control de les Operacions Electorals hagués de fer nombroses verificacions. Després de conèixer la seva proclamació, Jean-François Copé ha enviat un missatge d'unitat a tots els membres de la UMP per reconstruir la família i ha dit plantar cara a la política nefasta del president francès, el socialista François Hollande.
A Colòmbia, la guerrilla de les FARC va anunciar ahir una treva unilateral de 2 mesos, tot just el dia en què començava a Cuba una nova fase de les negociacions de pau entre el govern de Colòmbia i la mateixa guerrilla.
L'alto el foc entra en vigor avui mateix i es mantindrà fins al proper 20 de gener, segons ha anunciat el cap de l'equip negociador de les FARC, Ivan Márquez. Amb aquest alto el foc, les FARC proposen mostrar la seva voluntat de generar un ambient polític propici perquè avancin les converses per assolir el compromís d'acordar un veritable tractat de pau que posi fi a aquest conflicte social i armat, com volen la majoria, han dit, dels colombians.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, en una junta general d'accionistes molt tensa, l'Espanyol va escollir ahir a la nit finalment Joan Collet com a nou president.
Amb un 76% del capital social representat, l'opció continuista es va imposar gràcies al suport accionarial de Dani Sánchez Llibre i Ramon Condal. Sergio Oliveró i Arnau Baquer, que va demanar el vot per Oliveró, no van aconseguir traduir en accions el nombrós suport per part dels aficionats pericos. El resultat definitiu de les votacions va ser el següent. Collet va obtenir el suport del 61% de les accions, Baró al 37% i Baquer no va arribar ni a l'1%. Com dèiem, molts moments molt tensos en què els crits van ser els protagonistes. El president sortint, Ramon Condal, gairebé no va poder parlar i els crits també van seguir quan després que Joan Collet fos proclamat nou president ja es van sentir crits que demanaven la seva dimissió.
Parlem ara de la Champions. El Barça buscarà aquesta tarda a partir de les 6 segellar el seu pas a la ronda següent, als vuitens de la competició. S'enfronten els de Tito Vilanova a l'Spartak a Moscou, l'equip que entrena Unai Emery. Després de la derrota contra el Celtic a Glasgow, avui una nova oportunitat a l'estadi Luiniki de la capital russa.
El Barça, líder del grup G amb 9 punts, es classificarà matemàticament per als vuitens de final si guanya l'Spartak, QE amb 3 punts després de la seva derrota a Lisboa, encara que també en tindria prou amb un empat si el Benfica no guanya el Celtic. Avui també serà el torn del València, que rep el Bayern de Múnich a més tard Castalla. Partit importantíssim entre els dos equips empatats a 9 punts que juguen al primer lloc del grup F.
Encara sobre futbol, ja es coneix el rival del tradicional partit de Nadal de la selecció catalana previst per al 2 de gener. Serà Nigèria, actualment líder del seu grup a l'eliminatòria africana per al Mundial del 2014. El partit serà dirigit per última vegada per Johan Cruyff.
I en bàsquet, Ricky Rubio, base català del Minnesota Timberwolves, ha tornat als entrenaments amb el seu equip per primera vegada des que es va lesionar en el genoll esquerre el passat 9 de març, encara que ha treballat a un ritme moderat. El seu retorn està previst per mitjans del mes de desembre.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu després que el govern espanyol hagi aprovat un decret per reforçar la protecció dels deutors hipotecaris. Càritas Barcelona expressa la seva profunda decepció per la pèrdua d'una nova oportunitat d'aconseguir un acord de consens entre tots els agents socials i els grups polítics per articular una veritable solució als problemes més angoixants i punyents. Entre aquestes dures realitats, l'entitat catòlica destaca la desocupació i la pèrdua d'habitatge per part de les famílies endeutades o llogateres. Aquestes famílies, segons recorda Càritas, han vist caure els seus ingressos i no poden fer front al cost de l'habitatge. Càritas Barcelona reclama des de fa més de 3 anys la moratòria en els desnonaments per donar temps a resoldre amb rigor, justícia i equitat tots els problemes per sobreendeutament de les famílies.
I Justícia i Pau, com en cada convocatòria electoral, fa públic el seu punt de vista sobre la situació política i social. En aquesta ocasió, en el seu manifest, l'entitat vol subratllar l'exigència que reconegui el dret de la nació catalana a la seva lliure determinació. En conseqüència, fan una crida per tal que es trobin els mecanismes jurídico-polítics que permetin, en un termini raonable, que es puguin expressar de forma inequívoca, democràcia i pacífica les aspiracions d'autogovern del poble de Catalunya i que aquesta voluntat popular sigui respectada i es tradueixi en un nou estatus polític i també en un nou marc de relacions amb l'Estat espanyol. Es basaria en la justícia, el respecte mutu, la cooperació i la solidaritat. Aquesta entitat fa una crida a fer un esforç col·lectiu per avançar cap a una regeneració democràtica que, superant el poder excessiu dels partits polítics, permeti avançar cap a una democràcia de més qualitat i més participativa.
I la Conferència Episcopal Espanyola celebra avui el segon dia de sessions pel que fa a la seva assemblea plenària. En el discurs d'obertura de la reunió, el president de l'Episcopat i arcabisbe de Madrid, Antonio María Rouco, va fer un recorregut històric pel centenar d'assemblees i va explicar com aquest fruit del Concili Vaticà II, que són les conferències episcopals, s'ha consolidat en el temps com un instrument de col·legialitat. Entre moltes altres qüestions, va parlar de família, de qüestions socials i també del vuitè pla pastoral de la conferència. Va subratllar la col·laboració dels diversos organismes de l'Episcopat espanyol en accions concretes de gran rellevància, de les quals algunes ja han estat engegades i altres estan en preparació. Principals titulars de portada a la premsa. El País, Rajoy planeja donar la residència als estrangers que comprin un pis. Diari Ara, Mas i Rajoy, tensió al límit en relació amb el context preelectoral i les acusacions de corrupció contra Convergència i Unió. El Punt Avui obre amb una entrevista a Joan Herrera i destaca aquesta frase del líder d'Iniciativa: ningú no es pot apropiar el dret a decidir. La Vanguardia, titular principal, Mas denuncia el jutge que el volen aturar amb injúries. El Periódico, l'assalt mortal a una casa dispara les alertes, referint-se a la mort del president de la patronal de Girona. La Razón, Mas comunica per e-mail als hospitals que retallarà 200 milions. L'ABC, 2.847 milions de solidaritat espanyola per socórrer Catalunya, diu el titular amb una imatge d'Alicia Sánchez Camacho i Soraya Sáenz de Santa Maria i en un míting del PP a Barcelona. I El Mundo, Hisenda investiga el compte de la família Mas a Suïssa.
Cada setmana Ràdio Estel t'acosta a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí, el cant de la Salve a 1:00 del migdia i les vespres a 7:15 de la tarda. I els diumenges, la missa conventual en directe a 11:00 del matí. Cada dia la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle?
Coneixes la nova fórmula més per menys del forfet de temporada Gran Valira?
1. Congelem els preus. 265 euros residents.
2. No pots esquiar tota la temporada? Descobreix la garantia d'esquí.
3. Renova el teu forfet. Tens un 5% de descompte.
4. Esquies amb amics o amb família? Gaudeix de descomptes. I ara paga el teu forfet en 3 quotes. Tot això i més a granvalira.com.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 5 minuts d'un quart de 9, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta hora comencem parlant d'aquest accident que s'ha produït a l'autopista del Garraf, just passat el peatge de Vallcarca, venint cap a Barcelona. Hi ha un carril tallat al trànsit. Aturades d'entre 1-2 quilòmetres en aquest punt de l'autopista del Garraf, com dèiem, just passat el peatge de Vallcarca, venint cap a la ciutat de Barcelona. A banda d'aquest accident, de la resta de vies, destaquem el cinturó de litoral, que el tenim molt carregat entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, baixant cap a Barcelona, aquest cinturó del litoral força ple, i a l'extrem nord, la C58, amb aturades destacades entre Terrassa, Sabadell, baixant cap a Barcelona, més endavant entre Ripollet i Torre Baró, però també de sortida entre el Nus i Torre Baró, hi ha força trànsit en aquesta C58. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. Situació tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens indiquen els diferents operadors. D'altra banda, seguim informant que amb motiu de la convocatòria d'aturades per part d'alguns sindicats d'autobusos de TMB entre les 9 i les 11 del matí i de 8:15 a 10:15 del vespre, els serveis mínims decretats estableixen un 33% del servei a una dotzena de línies d'autobús que no tenen transport alternatiu i, a més, ha de circular un cotxe en cada línia de bus del barri. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, què tal? Aquest dimarts ens llevem ambient assolellat o amb cel serè arreu del país, i això sí, amb l'excepció de boires, amb el permís d'aquestes boires que són presents a la depressió central, valls i fondalades del Pirineu i Prepirineu. Aquestes boires han de ser presents ben bé fins a mig matí o migdia, i a partir d'aleshores ja creiem que tendiran a trencar-se, però bé, duraran una mica. Durant la tarda continuarà aquest ambient assolellat, però ja al final del vespre començaran a arribar els primers núvols alts i mitjans al final de la jornada, que per ara no esperem cap mena de precipitació. Les temperatures han baixat aquesta matinada degut a que l'ambient ha estat més asserenat i, de fet, respecte a ahir, a aquesta mateixa hora, les temperatures són de 2 a 6 o 8 graus més baixes, per tant, ambient doncs, més fred. I el vent bufarà sobretot de component oest, fluix en general, i amb intervals de sud a la zona del litoral central. Els núvols que arriben avui al vespre són un front càlid que ens creuarà al llarg de demà, per tant, fins a migdia cel cobert arreu del país, i durant la tarda s'obriran algunes clarianes transitòries, però persistiran molts núvols baixos a punts del litoral i prelitoral sud i també a punts del Pirineu i Prepirineu occidental. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Non-Stop Gospel és el títol d'un espectacle que el prestigiós grup de Gospel View Chair presentarà aquest diumenge a l'Auditori de Barcelona. The Gospel View presenta així la seva proposta més arriscada, trepidant i innovadora. Amb aquest espectacle, el grup, fundat ara fa 10 anys per Moisès Sala, obre una nova etapa del seu gospel caracteritzada pel ritme més intens i colpidor i el funky més electritzant i potent, amb tota l'energia que caracteritza aquesta coral a l'escenari amb la qualitat vocal, coral i musical. De gospel parlem i d'aquest concert a l'Auditori de Barcelona, per al qual està oberta la venda d'entrades amb el mateix director i músic Moisès Sala. Moisès Sala, bon dia.
Hola, bon dia.
Com definiria vostè aquest espectacle i com animaria els qui ens escolten a assistir
bé,
a aquest concert?
Bé, aquest espectacle, com molt bé has dit, és una explosió de joia, una explosió del millor gospel, del més intens, del cantat més de cor, i amb més passió. Ens fa molta il·lusió. És una estrena arriscada, ambiciosa, és un gospel difícil, però tenim moltes ganes de que surti bé i de poder oferir una bona estrena, un bon espectacle el diumenge 25 a les 7 de la tarda.
El diumenge a les 7 de la tarda, la venda d'entrades al Catalunya Caixa, al 902 10 12 12, al Teleentrada i a les taquilles de l'Auditori. Si hagués de fer un balanç molt breu, senyor Moisès Sala, d'aquests 10 anys de The Gospel View, què ens diria? Perquè em sembla que vostè ha tret un grup gairebé del no-res fins a la professionalitat i la projecció internacional.
I realment va començar siguent una cosa d'àmbit molt local, amb 14 persones de Palafolls, un poble de l'Alt Maresme, i realment des del primer dia, bé, no som una entitat amb grans estructures ni amb grans possibilitats ni capacitats econòmiques o financeres, i per tant doncs vam dir que la nostra única lluita seria en termes d'aconseguir la millor qualitat. I de fet, és un procés, mai es pot dir que s'ha aconseguit, seguim treballant-hi, seguim insistint, seguim esforçant-nos en aconseguir-ho, i avui en dia doncs, ja parlem de 80 i tantes persones procedents de mig Catalunya, des de Vilafranca del Penedès fins a la Jonquera, més de 35 poblacions d'11 comarques que es reuneixen cada dimarts a Palafolls per gaudir del millor gospel i de la millor música. És un projecte que personalment, com a fundador, doncs em fa il·lusió, és intens, és profund i penso que he compartit per tanta i tanta gent.
The Gospel View, recordem, canta aquest diumenge a les 7 de la tarda a l'Auditori de Barcelona, la venda d'entrades al Catalunya Caixa al 902 10 12 12, al Teleentrada i a les taquilles de l'Auditori. Animem els qui ens escolteu a gaudir del millor gospel, si us agrada aquest gènere tan participatiu i tan emocional, fins i tot obert a la transcendència, com és el gospel. Moisès Sala, moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquests minuts. Si li sembla, l'emplacem a venir un dia al Estudis de Ràdio Estel i parlar una mica més en profunditat sobre la seva passió pel gospel.
Moltíssimes gràcies i sempre que vulgueu, doncs estaré encantat de poder estar amb vosaltres. Moltes gràcies.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu-siau.
Ara de seguida ja la tertúlia d'actualitat, avui amb Daniel Arassa, Carme Torralba i Màrius Duran. Comencem el temps de tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui comptem amb la presència de Màrius Duran, professor de Ciències de la Salut a la Universitat Ramon Llull. Bon dia, senyor Duran.
Bon dia, bona hora.
També el periodista i president del grup d'entitats catalanes de la família, Daniel Arassa, és amb nosaltres. Senyor Arassa, bon dia.
Molt bon dia.
I, finalment, saludem l'enginyera industrial Carme Torralba. Hola, bon dia.
Bon dia.
Bé, les eleccions al Parlament de Catalunya estan molt marcades aquests dies per una pujada de to en relació amb acusacions de presumpta corrupció. Si vostès haguessin de resumir breument en una primera roda les sensacions que tenen davant d'això, què dirien?
Senyor, jo ràpidament dic que Torralba. Tinc sensació de fàstic que s'hagi de recórrer aquestes coses, francament. Jo dic com a l'Oriol Junqueras, que va dir, és dolent en qualsevol cas, tant si és veritat com si no ho és. Si és veritat, perquè he fet mateix, i si no ho és, per totes aquestes, fer servir els instruments de l'Estat per una cosa tan lletja com això, ho trobo nefast.
Senyor Arassa, per exemple.
El fet que hagi arribat la guerra bruta és molt negatiu. És una situació de que estan trencant ponts possibles per qualsevol acords i relacions posteriors. No? Per tant, en principi és molt negatiu, sigui veritat o no sigui veritat. Tot i que, a més, jo avui mateix, el que he fet avui és llegir El Mundo i m'ha semblat que és bastant inconsistent aquestes acusacions, perquè m'ha semblat que era una situació del seu pare, del pare del Mas, i que això no es pot imputar directament amb ell.
Jo, com a titular, que em sembla que és el que ens demanaves, jo diria...
Tranquil.
Hem de canviar l'ètica dels polítics perquè això no podem estar sotmesos a grups que realment treballen d'aquesta manera. No? Jo crec que s'ha de canviar aquests hàbits a la política perquè molts diuen coses que ja saben que no són veritat. I, per tant, ja estem en ple joc.
Sobre el periodisme d'investigació hi ha moltes opinions i també sobre els professionals del Mundo, els quals, evidentment, respectem sincerament, però, clar...
Si em permet, això...
També es pot sotmetre a l'error.
Per al·lusió, en el sentit sí. de dir, d'investigació com a periodista, no?
Sí.
Jo sóc dels que, inclús sent professor també de periodisme, crec molt poc en el periodisme d'investigació. El periodisme d'investigació, bàsicament, és un periodisme de filtració, que són dues coses diferents. Mm. És allò de que, perquè jo també, en la meva història, he filtrat moltes coses, no d'aquest tipus exactament, però he filtrat moltes, filtrat que te les ha passat algú. No és que, jo he fet grans investigacions. Res, un que t'ha portat allò i punt.
Tens la sort que t'arriba una informació que no sap ningú.
Vol dir que és una cosa, que El Mundo, en aquest cas, és un diari que li arriben perquè està ficat en aquest tipus de temes, no?
Bé, ara continuem amb la Sara Cruz. Repassem els principals temes que tractarem ara mateix a la tertúlia. Sara, bon dia novament.
Bon dia, Ignasi.
Bé, El Mundo, la campanya i les acusacions d'uns als altres.
Doncs, si recordem, El Mundo torna a treure en portada la suposada corrupció de la família Mas, Pujol i Felip Puig. Avui el diari madrileny publica el suposat esborrany de la unitat de la policia de delinqüència econòmica, en el qual, recordem, s'assegura que el conseller d'Interior va rebre 250.000 euros del Palau. Mas i Pujol, per la seva banda, es querellen contra aquest dia per injúries i calúmnies, per les informacions publicades en aquests últims dies, on s'acusava les famílies de Mas i de Pujol, respectivament, de tenir comptes corrents en paradisos fiscals. Felip Puig, per la seva banda, nega haver cobrat també comissions il·legals i també anuncia una querella a aquest diari. El conseller d'Interior, Felip Puig, presentarà una demanda a títol individual contra aquest diari per haver publicat que va cobrar comissions il·legals del Palau de la Música. Pel que fa a la resta de partits, el PSC Navarro aposta per una consulta legal com a Escòcia, el Partit Popular amb Sánchez Camacho acusa Mas de voler-se apropiar del nom de Catalunya i CiU, mentrestant demana el vot prestat per concentrar el sobiranisme.
Bé, tema d'habitatge, s'inicia el procés per aprovar la mesura de donar residència als estrangers que comprin un pis i avui també parlarem d'Israel, que estudia una proposta d'alto al foc amb la mediació de l'ONU i d'Egipte.
Doncs, Ignasi, estudia una proposta, com deies, amb Hamas, amb la mediació d'Egipte i les Nacions Unides, que avui envien una missió de pau a la zona. Els palestins morts, recordem, ja superen el centenar després de 6 dies de bombardejos i, per cert, avui fa un any que Mariano Rajoy és president.
Fa un any exactament que va guanyar les eleccions Mariano Rajoy i el PP, uns dies després va ser investit i va prendre possessió com a president. Parlarem d'aquest primer any de Rajoy. Gràcies, Sara, fins després. A les 9. Ara una pausa i continuem amb la tertúlia que compartim amb el president del grup d'entitats catalanes de la família, Daniel Arassa, amb el professor de la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran, i amb l'enginyer industrial Carme Torralba.
Ràdio Estel. Rutes, fires, festes, racons, productes de la terra, consells, música i molt més cada diumenge d'una a dues del migdia a Rutes per Catalunya. Cada setmana nous descobriments de casa nostra. Rutes per Catalunya, els diumenges d'una a dues del migdia a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Per posar-te en contacte, 902 020 412, o rutesparcatalunya@radioestel.cat.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món. amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
A Hipercor sortegem 2 milions d'euros per les teves compres de Nadal.
Per una compra superior a 40 euros pots aconseguir fins a 300 euros en vals bescanviables de l'1 de desembre al 5 de gener de 2013.
I a més tens la llet sencera, semidesnatada o desnatada Hipercor a 59 cèntims al litre.
Continuen les bones notícies a Hipercor.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Amb la tertúlia, quan passen 6 minuts de 8:45, compartim la conversa, el comentari de l'actualitat amb el president del grup d'entitats catalanes de la família, Daniel Arasa, el professor de la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran, i l'enginyera industrial Carme Torralba. Bé, sobre les acusacions del món de la investigació i la reacció política, ja sé que vostès diuen que fa pena o que, com deia Carme Torralba, pot arribar a fer fàstic tot això, però és la realitat que tenim. Hi ha unes acusacions I amb tot el dret el president Mas i els seus col·laboradors s'estan defensant.
Sí. Jo crec que el president Mas ja va avisar que el que vindria a continuació doncs seria un xoc brut, que hi haurien atacs, diem, al país, hi haurien atacs personals, i jo crec que això és el que està succeint. No? Jo crec que el Partit Popular porta molt malament el tema de les eleccions i el motiu. I
però vostè creu que es pot posar al mateix sac aquestes acusacions amb el que és la defensa d'una Catalunya dins d'Espanya?
No, jo crec que
està claríssim. Està claríssim que és
la connexions, creu
home,
vostè.
És que és l'eina que estan fent servir, és que tot s'hi val, o sigui, al fin està justificant el fin justifica els medis, no? I això és el que estan fent per tierra, mar i aire, com va dir no sé qui.
Però vaja, tampoc seria atribuïble això a tots els qui estan contra la independència.
No, però jo torno una mica amb la línia que deia abans el Daniel, no?, d'aquest tipus de periodisme. Les informacions van gotejant d'una determinada manera amb uns terminis que estan a prop de les eleccions. Jo em sembla, em dona la impressió que això és tot com molt maquiavèlic, no?, que anem dosificant i no sé què pot passar demà o demà passat, però pot anar increixendo, diem, quan ens arribem cap al final de la setmana, no? Vaja, jo crec que aquest és un joc en el qual no s'hi pot entrar, i més aviat hi ha d'haver, bueno, un distanciament, no? A mi el que em preocupa això és que en el fons genera confusió, no? Genera confusió, genera desconfiança, diem, a mi em sembla bona persona aquest senyor, però amb el seu discurs, però i si això és veritat, no? Llavors això distorsiona el possible resultat que hi pugui haver a l'hora de que els ciutadans anem a votar.
Mm-hmm. Jo diria que aquí hi ha aspectes diversos, és a dir, sens dubte hi ha hagut interès per part d'alguns sectors, qui sigui, de que en aquest moment surti això. És evident que això no està, no ha sigut una cosa que ha caigut de sobte, sinó que algú ha pensat que aquest era el moment de dir-ho.
No és una casualitat.
No és una casualitat. És més, segurament us portàvem preparant des de feia algunes setmanes perquè per tindre efectes electorals, lo lògic ha sigut 15 dies abans o 3 setmanes abans, més que ara. Molta gent no ho sembla, però no s'acabarà d'enterar plenament de tot això, no? Aspectes, home, jo crec que el govern, no sé si el govern, almenys una part del govern, ha sigut sobtat per ells, perquè jo mateix hi vaig estar amb el Fernández Díaz, el ministre, i puc que ja el conec prou, no tenia ni la més lleugera idea, el ministre.
Artur Mas ja va dir que se'l creia quan deia
no,
això.
No, a més, jo ho veig claríssim, ho conec, perquè això, poden sortir per mil maneres, no? Però, d'altra banda, el que hi ha un aspecte que potser no era el moment, però que sí pot ser positiu que algunes coses aquestes surtin, és per posar una vegada coto, no tant al nivell de l'aprofitament personal, que és el que aquí s'acusa, a Mas, a Pujol, sinó del finançament dels partits. Això mostra una vegada més que el tema del finançament dels partits ha sigut una claveguera total. Mm-hmm. Això sí que és claríssim. Ara, és molt diferent, tot i que no és justificable, que els partits han fet coses per finançar el partit i altra cosa que s'han embutxacat les persones en concret. Són dues coses totalment diferents, no? Però jo penso que, primer, hem d'haver presumpció d'innocència, però no fins que es demostri. I, en segon lloc, he dit que el cas concretament del Mas, jo he estat... És que avui he comprat específic El Mundo, que és un diari que vaig a llegir, però no aquests dies, no l'havia vist. Dic, bueno, vaig a veure què passa. I m'ha semblat poc consistent per això, perquè una cosa del pare anterior al que Mas fos president, etc. Per tant, dius, escolti, aquest pots acusar el pare, però vull dir, amb ell no veig que tingui culpabilitat en aquest sentit. Per altra banda, hi ha una altra dada, que a més el vaig sentir a una tertúlia dir per la nit d'una televisió de Madrid, no? Que a més allà carregaven i ho donaven per fet tot això, no?
Yeah,
tremendo, escolti'm, com a mínim tinc presumpció de que pot no ser, no? Parlament de 137 milions d'euros, que això ja, sí que estem parlant de quantitats molt grans, de la família Pujol, a Liechtenstein. Uh-huh. O sigui, costa, i El Mundo també, en aquest cas, ho diu de passada, no? Estem parlant d'una altra cosa molt més forta que no pas els 2 milions i pico de Mas, que a més són del seu pare, no?
Uh-huh. Però, perdona, Daniel, és a dir, això és la situació objectiva que almenys es posa sobre la taula, no? Però jo crec que el fet és un altre. És a dir, el fet és, anem a demostrar que la persona que té un determinat tipus d'idees, doncs és una persona, diem, que no és correcta des d'un punt de vista que és corrupta, no? I per tant, diem, s'ataca a la persona, però en el fons el que es vol és desmuntar les idees.
Desmuntar
les idees.
A mi el que em fa gràcia de tot això és que si anem a mirar, a veure, si veiem, per exemple, el cas de València o el cas de molts polítics de Madrid, hi ha molts casos de corrupció. I en aquest cas passa així de rosites, la gent es continua votant i tal.
Gürtel no ha sortit.
Bueno,
vull dir, han estat sortint.
No,
és que,
no, però...
Per posar un exemple recent.
Sí, però sortint als diaris.
Això es van tornar a guanyar.
Bueno, que pot passar el mateix, eh?
Clar. Bueno, això és per una banda, o sigui, quan ho han fet, quan ha aparegut aquesta filtració? Dieu que és massa tard. Jo crec que és el moment oportú, perquè és quan la gent, els indecisos, estan dient, ostres, doncs veus, un altre, nosaltres que això, el discurs ens agradava, la persona ens semblava que era coherent, etcètera, etcètera, doncs aleshores matxacada per aquí, no? Quan ha sortit també, quan les enquestes, que totes aquestes que jo, francament, m'oblidaria de totes aquestes enquestes fetes amb aquestes poblacions, que m'agradaria saber realment la consistència científica que tenen, però bueno, això és un comentari que deixo així al marge. Però quan donen... Que estem allà al voltant de les majories, doncs aleshores la majoria, com diu ell, excepcional, no?, de què diu Mas.
Una majoria doncs, excepcional. Sí.
Doncs aleshores és el moment de tirar un gerro d'aigua freda perquè tots els indecisos, doncs no sigui excepcional, sí que sigui menor. I després l'altra cosa, el periodisme d'investigació. A mi m'agradaria que tots aquests periodistes que dius tu que és una filtració, jo també em sembla molt, molt coherent aquesta, o sigui, que sigui veritat això, no? Però, escolta'm, amb una persona, amb un arquitecte, se li cau una casa i li fiquen a presó. Un periodista llença una difamació o no una difamació així perquè li arriba un paper i tots es queden... O sigui, no, després no, ningú no assumeix aquesta responsabilitat. I a mi això em sembla molt greu.
Ja ho deien vostès, social. Si és veritat que es persegueixi els possibles
exacte.
Defraudadors...
I
no?
Si no, que es persegueixi el periodista, que
si
ho ha fet.
I a la font.
I a la font.
De fet, amb algunes sentències després fan retractar el diari del que, de la publicació.
Sí, però escolta, en retractar però això...
Això és a posteriori...
Jo me'n recordo
el
quan
mal
era
ja
petita... Sí, jo me'n recordo quan era petita que a l'exemple que es posaven de la difamació, diu, això és com agafar un sac de plumes, posar-te dalt d'un campanar i llençar-ho a l'aire, després recull totes aquestes plumes. Sí, sí. Vull dir,
Totalment
d'assumir la responsabilitat.
La responsabilitat dels periodistes que hem de tenir, això està clar. Que no pot ser que la gent pugui fer sense... que pugui anar dient el que vol sense més.
Exacte.
Després veurem què sortirà tot això. Jo no sé com pot influir les eleccions, perquè anem a ser objectius. El cas Banca Catalana, que ja sabem que va ser fa...
Fa més de 30 anys.
Quasi 30 anys. El que, de fet, va catapultant cada mes a Pujol.
Anar lo millor.
Pot passar que sigui el contrari. Pot ser de qualsevol manera, perquè és molt imprevisible. Perquè què pot passar? Efectivament, que una part de gent digui, escolti'm, el Mas, que no estava segur, no el voto. Però pot ser que alguns, potser no votin el Mas, però radicalitzen des d'un punt de vista nacionalista i vagin pues, a la Republicana o a l'Escupa, a no sé què, a la Solidaritat, etcètera, perquè consideren que encara ha d'anar més enllà, més contra els altres. O a la inversa, uns que diguen, escolti'm, no el Mas, i llavors vaig a partits com PSC o PP o Ciutadans. Pot ser perquè és molt imprevisible la reacció de la gent, no? Però, home, pot ser, és molt variada, a més a més, no?
Sí. Avui a la tertúlia ens acompanyen l'enginyer industrial Carme Torralba, el president del grup d'entitats catalanes de la família Daniel Arasa i el professor de la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran. Del que són les propostes electorals en elles mateixes, el tema del debat sobiranista, el PSC, el paper del Partit Popular i dels partits no independentistes, què creuen que pot passar, deixant de bandejar aquesta qüestió de la presumpta corrupció? Queden només 5 dies, 4 dies de fet de campanya i 5 dies per les eleccions.
Aquí hi ha una incògnita important. És primer, o sigui, no hi ha dubte amb això o sense això, que el primer partit sigui Convergència i Unió. Això
sembla indiscutible, la distància és molt gran.
5 diputats més o menys, però l'assumpte, això no hi ha cap dubte. El segon és un fet important que pot passar, no? Vaja, els socialistes, si els diuen, algú diuen, tindràs 20 o 21 diputats, ara signen tots.
Sí.
Signen tots, quan de fet ja és una pèrdua important.
Perquè en tenen 28, que ja era un fracàs.
Exacte, que havien baixat de moltíssims més, no?
Sí.
Per tant, segur que firmen. Però poden ser superats pel Partit Popular o inclús per Esquerra, pel que sembla, no? En tot cas, molt igualats, no? Per tant, això ja és significatiu a segon nivell, no és perquè el primer és una altra cosa, però el segon nivell, això ja és important. I després hi ha que veure per la cua què pot passar, perquè, esclar, sembla, per exemple, que Ciutadans puja bastant. Bastant pot ser situar-se en 6 o 7 diputats, però, passava de 2.
Sí, sí, 3 teníem, sembla.
Res. Passar,
és duplicar els diputats.
És una millora important.
I formar grup parlamentari, que
exacte,
no formar
grup parlamentari. Inclús que t'apareixin aquell escup o solidaritat que tinguin alguns diputats. Per tant, podem tindre un Parlament fragmentat, el qual també té en molts aspectes, complicacions importants. I, a més, de gent, alguns molt radicals en alguns aspectes.
Ho dius per després poder governar...
Per funcionament posterior. Encara que dona la impressió que, segons com vagin les coses, ens hem d'oblidar d'un govern posterior en el sentit de governar. Perquè tot anirà en la mateixa línia si els resultats dels partits sobiranistes són prou alts, la suma, com em sembla que tot es polaritzarà en això, el qual per mi és perillosíssim pel funcionament de la gent. Jo, no sé, com a president del grup d'entitats catalanes de la família, unes setmanes abans de començar la campanya vaig enviar-li una carta a tots els dirigents dels partits, en aquest cas no sóc jo, és com a entitat, però dient, escolteu, pel que estem veient, només tracta d'un tema, el sobiranisme. Cadascú que pensa el que vulgui. Però escolti'm, la gent està patint, els menjadors socials estan plens de gent que no té per menjar, que la gent que no sé què, que la gent està en atur. Escolti, més important, clar, això no pot ser una opinió personal, més important que tot el sobiranisme és si la gent menja o no menja, o si hi ha feina o no hi ha feina. Cuidem d'això. La campanya va començar sense parlar-se d'altra cosa, però crec que després han hagut 2 o 3 elements que han capgirat. Lo del Mundo és un cas, però hi ha la mateixa vaga general i tal, han portat una mica els temes d'aquest tipus més socials, els han tornat a posar. Jo crec que això són importants. I crec que és molt important que els temes aquests, després de les eleccions, se'n parli. Vull dir, es governa en funció d'això, no només de si independència o no independència.
La situació, evidentment, és difícil i els temes socials han de pesar. El que passa és que, senyor Arasa, també és veritat que els qui estan d'acord amb un procés sobiranista també argumenten que això ajuda a sortir de la crisi.
Sí, sí.
Aquí hi ha opinions. Doncs, vostè no ho veu així,
no,
pel que sembla.
Jo veig el contrari, no?
Sí. Senyora Torralba, senyor Duran.
No, no, jo crec que el tema és que potser hi ha més recursos i, per tant, es poden abordar més, diem, totes les accions.
O no.
No,
perquè que són una suma d'elements. La política no són només els impostos d'aquell lloc d'allà aquí, serien més coses.
A més, és que estem parlant a mig termini, perquè la realitat immediata serà aquesta, és a dir, no hi ha feina, l'atur juvenil és molt significatiu. Jo crec que de tots els grups polítics, el que té el discurs més social en aquests moments, més socials, potser més afí, és el de Joan Herrera, no? Que és el que...
M'ha sentat molt aquí.
Que diguem, s'ha desmarcat una mica del tema sobiranista, tot i que no diu que no, però tampoc diu que sí, i per tant, diguem, fa més aquest abordatge, no? En canvi, diguem, els altres partits, que també parlen dels problemes, potser parlen des d'una crispació amagada per atacar el model sobiranista, no? Uh-huh. El que és cert és que no hi ha un duro, el que és cert és que ens deuen diners, i clar, diguem, jo crec que també... Les eleccions no sé si ens arreglaran moltes coses, No sé si ens arreglaran moltes
Jo crec que arreglar és molt difícil perquè...
Sí, sabés, si pensessin que arreglen les coses, votaria tothom.
Clar, i jo crec que l'abstenció serà gran també, perquè jo veig molta gent que està molt decebuda de tot. O sigui, i clar, a mi sempre les majories aquestes, quan són molt importants, a mi em fan por, perquè després veus com passa el rodillo, no? I això, doncs, no m'agrada. I jo recordo que amb una certa ingenuïtat, quan el primer tripartit vas pensar, pues mira, trobo que és una solució que està bé, perquè si és diferents posicions es poden posar d'acord, però clar, vist el fracàs també dius, ja no sé què és el que m'agradaria que fos, no? Si una majoria super extraordinària o no, perquè quan els veus barallant-se entre ells i que a més dius, en comptes d'agafar els punts que podien ser comuns i posar-s'hi d'acord, el que anem és atacar l'altre per tot arreu, doncs al final dius, crea aquesta sensació de dir, els problemes que tenim són molt greus i seria el moment del consens i d'abordar tots plegats aquestes situacions amb eleccions, perquè ja les tenim a sobre, o sense, vull dir, però el problema és això, que el distanciament, no? De tota la vida política, per dir-ho així, de la vida, de la realitat social de la gent.
Hi ha un aspecte que també penso que pot ser molt important després de les eleccions, és el resultat d'Artur Mas en un sentit. O sigui, que guanya, que és el primer, sense cap dubte. Però quin resultat té? Perquè no és el mateix que tingui majoria absoluta, que mantingui només els 62 que té ara, o que en perdi 3 o 4. Que en perdi 3 o 4 és un cop molt fort.
Tindria un valor moral important, oi? Que perdés vots.
Tan important. Per mi, si l'Artur Mas, en lloc de no hi ha la majoria absoluta, que sembla que no la tindrà, perquè totes les enquestes coincideixen, i quan totes coincideixen, fa divisió.
Algunes el situen més a prop, però de moment no hi ha cap.
Es quedés en 57, dic 57 per treure-n'hi 5, és un cop moral molt fort, que inclús jo crec que la mateixa continuïtat d'Artur Mas estaria en qüestió. Ell mateix, o sigui, ha fet això per tindre majoria absoluta, no ens hem d'enganyar. Al marge, no solament no l'aconsegueix, sinó que tira enrere. Això és una situació molt complicada per a ell, perquè, en tot cas, si vol tirar endavant tot el que podria fer, depèn absolutament d'Esquerra Republicana, dels altres, i, per tant, un procés en el qual ell no és l'amo, li resulta negatiu per el que ell volia, no?
Bé, doncs seguirem pendents de les novetats de la campanya aquests dies. Una anàlisi curiosa, interessant, la que fa Daniel Arasa, i en tot cas els ciutadans som els que decidim, no? Votar uns o altres, i amb els resultats que vagin sortint diumenge al vespre direm el que passa. Què pensen, senyors, d'altra banda, d'aquest procés per aprovar una mesura que consistiria a donar residència als estrangers que comprin un pis? Mariano Rajoy ahir va matisar les informacions que sortien, però va dir que això pot ser beneficiós pel sector immobiliari, un sector important en la recuperació econòmica. Senyors, s'ha dit molt d'això, d'aquesta mesura.
Sí, jo, d'entrada... No sóc cap expert en aquest tema, però tinc la impressió que això és una mesura bona, conjuntural. És a dir, estem en l'aigua al coll i hem de buscar coses que ens aixequen una miqueta del terra per aconseguir millorar. D'entrada, aconseguir que els xinesos o els russos, que diuen, poden comprar molts de pisos, d'entrada, com a situació momentània, és bona. Perquè, hi ha milers i milers i milers, centenars de milers de pisos buits. Per tant, si se'n cloquen uns quants milers, que a més alguns poden ser de cert nivell, per tant poden fer entrar diners al país, d'entrada això és bo. També és cert que pot ser que vinguin inversors d'aquests, que siguin allò que un que compra 30 pisos, diem-hi, un xinès d'aquests, però després els vol vendre també, eh? Per tant, després, aquí un temps voldrà vendre'ls, per tant, voldrà fer-ne un negoci i que pot alterar també aquest mercat immobiliari. Per tant, d'entrada trobo que és, bueno, com allò que diuen, està ofegant-se i un intenta millorar una mica la situació. Penso que va per aquí, no?
Sí, jo no sé, estic una mica desconcertada perquè no sé els beneficis això que pot arribar a tenir, i a mi el que m'agradaria és, havent-hi tants pisos buits, que hi hagués una solució més enfocada de cara a la gent que aquí està patint desnonaments i tot això. Vull dir, potser ara estic fent una mica de demagògia, però...
Seria el desitjable, el just,
clar,
si fos així.
I no, i ara, sí, inversió estrangera, clar, si acabem amb una altra especulació que en comptes de fer la gent d'aquí mateix la facin els xinesos o els russos, no em faria cap gràcia, no? Després també penso una mica, no sé, potser és un aspecte més romàntic, amb el tema de Mallorca i els alemanys, no? Vull dir, al final trobes Mallorca, que no saps si estàs a un Länder alemany o estàs als països, a les Illes Balears, no? I clar, tot plegat, amb aquesta invasió que tenim ara de xinesos, de russos i tot això, no sé, em té desconcertada, de la veritat, no? Tinc forma d'opinió.
És una mesura estrictament econòmica, única i exclusivament per buscar diners.
Diners,
no? Sí.
Llavors... Inclús a curt termini, molt pensava...
Sí, sí. A curt que llarg, jo crec,
I després... Ara, de retruc, pot solucionar alguns problemes...
Algunes zones, com la Costa Daurada, poden beneficiar-se molt. Que, de fet, la zona, per exemple, la Costa Daurada... Salou, sobretot Salou. I Salou, Reus i tal, tenen...
Sí, podríem posar molts noms de pobles
turístics. Sabell també.
Sí, Sabell també, perquè aquesta és una zona molt concentrada que es pot anar molt bé. Bueno,
però pot anar molt bé als bancs o...
Aquí, exacte, aquí.
Aquí anirà bé, no? Perquè és a dir, on està el forat? Si hi ha pisos per vendre... O
ara els bancs i les caixes, que són els que oferten...
O a les immobiliàries, no? A les immobiliàries...
Però, bueno, va ben general per a tots, també. O sigui, si els bancs se sanegen una mica, també és bo per a tots. Que tampoc que no hagi d'anar tant diner públic per salvar-los, o a més també ens va bé, no?
I aquesta moneda de canvi de la residència...
Sí,
bueno, això trobo que és bo. Perquè si cloques que una certa gent vingui a viure aquí, d'aquests... dones vitalitat econòmica. És a dir, si 20.000 famílies russes venen a viure aquí, escolti'm, això és moviment econòmic que vas aportant, perquè els que venen sí que són dels que econòmicament estan relativament bé.
Home, si generen feina...
Si, que poden generar, suposo que després...
Si generen feina...
Que després no saps, perquè en aquests mons màfies i tal...
Clar,
estan...
perquè diem, aviat tens la imatge una mica que deia la Carme, no?, de que som un país, diem, de segona residència pels europeus, no? Sí. De dir, mira, jo quan acabo la meva vida laboral me'n vaig allà que viuré, és a dir, que no és un grup de població que després et pugui generar d'alguna manera, doncs, treball en el país.
Però per exemple, una cosa que a la zona d'Altea, de per allà baix d'Alacant, hi ha molts, sobretot anglesos, i hi ha molta gent d'aquesta, i sabeu que una cosa que ha generat? Residències de gent gran, no, o assistents de gent gran, perquè molta gent d'aquesta
necessita.
Es va fent gran.
Necessita.
Llavors, no és el que vol dir.
Ho
dic que posin alta tecnologia.
Han de menjar, és a dir...
Compren, posen gasolina al cotxe...
Sí, potser no són grans inversions, però bueno, no deixa de ser un consum.
Consum estable.
Bé, senyors, doncs hem parlat de mesures econòmiques i amb l'esperança, tots la compartim, aquesta esperança que l'economia es comenci a recuperar, i no només això, sinó que beneficiï la gent que ho està passant pitjor, aquesta recuperació. Però hem de parlar un dia més d'Israel, que segueix en una dinàmica bèl·lica i violenta contra la Franja de Gaza. Ha mort ja més d'un centenar de palestins, alguns israelians també, hi ha centenars de ferits en una ofensiva que no sabem com pot acabar si no s'atura.
Sí, sí,
poques coses noves, potser, per dir.
Sí, no, a mi em preocupa moltíssim, no?, veure, diem, aquesta... Diem, estem preocupats pel que passa a Síria, no?, i després et trobes, situacions com aquestes, no?, i a més, Israel, econòmicament, té més capacitat defensiva davant dels possibles atacs, no?, i pel que vaig veient, doncs, els hi arriben míssils, els seus propis escuts antimíssils bloquegen tota la situació, i els altres no estan en la mateixa situació, no? Jo, francament, crec que és un tema que realment la comunitat internacional hi hauria de posar mà i resoldre d'una vegada, no? Perquè és un tema històric.
De quina manera, per això?
El problema és aquest, com, no? perquè les tensions són tan profundes i de tan llarg termini que, o sigui, d'enrere em refereixo que és molt difícil. I clar, Israel té molta força des del punt de vista bèl·lic, no?
I altres aspectes. Israel té una bona part de la premsa mundial i de Hollywood i dels Estats Units.
Sí, sí.
Hi ha un aspecte que també els... Jo crec que fan falta des de dosis de realisme fins a actuació internacional. És a dir, els de Hamas, si fossin també sensats, escolti'm, per què anem a provocar quan només rebrem i morirà la nostra gent? Inclús al marge de qualsevol consideració ideològica. Escolti'm, si jo a pegar-me contra Cassius Clay...
Sí,
és absurd que jo vulgui lluitar un temps perquè em matxacarà. Pues, escolti'm, com a mínim tindrà la intel·ligència de no posar-m'hi, no? I intentar buscar altres sortides, no? Hi ha una mica les dues parts i després la comunitat internacional, perquè Israel segueix fent, no hi ha només cas de Gaza, segueix posant assentaments als territoris palestins, no acaba de reconèixer mai els altres.
Ha llavors, construït aquests últims 10 anys un mur que és una separació i un problema per la pau.
Jo vaig veure per televisió un observatori d'israelites que anaven a veure com es feia el bombardeig.
Sí, això és terrible, sí.
Ho deixem aquí, també mantenint l'esperança, però certament preocupats per aquesta situació al Pròxim Orient. Gràcies, Daniel Arasa, Carme Torralba i Màrius Duran. Fins la propera. Bon dia.
Gràcies, bon dia. Bon dia.
Quan estem a punt d'arribar a les 9, us informem que Ràdio Estel regala aquesta setmana 3 entrades familiars, 2 d'adult i 1 d'infant, per a Catalunya en miniatura, a Torrelles de Llobregat. Els interessats, el que heu de fer és entrar en el web radioestel.cat i posar-nos les vostres dades bàsiques per entrar en el sorteig que farem aquest dijous. 3 entrades familiars per el Catalunya en miniatura a Torrelles de Llobregat, vàlides fins al 31 de desembre. Però atenció, heu d'entrar fins demà passat, teniu temps, avui o demà, en el web 3w. Us anunciem que tenim una entrada doble pel partit d'handbol Barça-Pixèguet de la Lliga de Campions, que és dissabte a 16:45 de la tarda al Palau Blaugrana. Si esteu interessats en aquesta entrada doble, podeu trucar-nos al 93 409 27 72. Són les 9, ara els titulars amb la Sara Cruz, el comentari de Manuel Milian Mestre, i després entrevistarem el bisbe de Girona, Xavier Novell. Això i més fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. El govern espanyol posa fil a l'agulla avui a la polèmica proposta de concedir la residència als estrangers que es comprin un habitatge de 160.000 euros. Justament per concretar aquesta proposta, avui es reuneixen a Madrid representants de diferents ministeris que fa mesos que treballen per donar sortida al gran nombre de pisos sense vendre. A casa nostra, el conseller d'Interior, Felip Puig, presentarà una demanda a títol individual contra el diari El Mundo per haver publicat que va cobrar comissions il·legals del Palau de la Música. Puig també ha confirmat que el govern presentarà una altra querella per la informació que acusava els Mossos d'Esquadra de destruir documents i arxius del cas Palau que vincularien les famílies de Jordi Pujol i d'Artur Mas amb el cobrament de comissions il·legals. Marxem cap a l'exterior perquè Israel estudia una proposta d'alto el foc amb Hamas, amb la mediació d'Egipte i també de les Nacions Unides, que avui envien una missió de pau a aquesta zona. Més de 100 morts en 6 dies afegeixen pressió als líders de la comunitat internacional per aconseguir urgentment un alto el foc que Egipte intenta obtenir entre Israel i Hamas sense que de moment, però, hi hagi transcendit cap decisió. En esports, en una junta general d'accionistes molt tensa, l'Espanyol va escollir ahir Joan Collet com a nou president de l'entitat. Amb un 76% del capital social representat, l'opció continuista es va imposar gràcies al suport accionarial de Daniel Sánchez Llibre i de Ramon Condal. I ara, a aquesta hora, connectem amb el Centre d'Informació Transmet per conèixer com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. Primer de tot, a partir que amb motiu de la convocatòria d'aturades per part d'alguns sindicats d'autobusos de TMB fins a les 11 del matí, els serveis mínims decretats estableixen un 33% del servei a una dotzena de línies d'autobús que no tenen transport alternatiu i, a més, ha de circular un cotxe en cada línia de bus del barri. Normalitat pel que fa a la resta de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, no hi ha cap mena d'incidència, així ho indiquen els diferents operadors. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Jordi. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació quan siguin les 10 del matí.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
El comentari avui ens arriba de la mà, com cada dimarts, de Manuel Milian Mestre, que és consultor, periodista i exdiputat. Senyor Milian Mestre, bon dia, endavant.
Bon dia. Avui parlaré quasi d'un cuento tràgic que acaba de succeir, perquè a vegades la vida és més literària encara que la imaginació. A Mèxic. Quise mostrarles mi cuerpo herido, mutilado, vejado, porque no me avergüenzo de él, porque es el resultado de grandes desgracias que han manchado mi vida, de que a pesar de mis heridas físicas y mentales, sigo de pie en la lucha consciente por mejorar como persona y como dirigente de un pueblo que aún confía en mí y espera resultados de su presidenta municipal. Aquest text és la declaració d'una senyora, d'una noia, perquè és més noia que senyora, de 36 anys, amb tres fills, que era metgessa de professió, que entre l'any 2008 i 2011 va desenvolupar el càrrec d'alcaldessa d'un poble de 13.000 habitants, que es deia Tiquicheu, que està en Michoacán, cuya capital, o la qual la capital és precisament una ciutat que es diu Morelia. Maravillosa ciutat, maravillosa ciutat del Renaixement, més meravellós que he vist jo en Amèrica Llatina, trasunte del que era precisament el Renaixement espanyol, de ciutats com Salamanca, etc., a l'època. Aquesta noia, aquesta mare de família, que ha aparegut morta la setmana passada, el dijous, amb un cop al cap, havia sofert ja dos atemptats. Un en 2009, en el qual van tirotejar el seu cotxe i van matar el seu marit, que també havia sigut alcalde d'aquella ciutat, i el segon en 2010, del que va sortir amb greus ferides que ella va ensenyar públicament en fotografies que va fer famosa. Ara hi ha surt la tercera i ha arribat l'arribada, ha arribat la vençuda de debò. Aquesta vençuda de debò que la matava, no per odis, sinó perquè Mèxic està vivint una tragèdia immensa. Mèxic, pas a pas, any a any, s'està convertint en un narcoestat. El narcotràfic s'ha apoderat d'aquelles fronteres, s'ha apoderat d'aquelles ciutats. I on hi havia riquesa i prosperitat, com és, per exemple, Guadalajara, o com era Michoacán, en aquest moment hi ha tristor i assassinats en massa. Miren, jo vaig estar en Michoacán fa 6 anys, en Morelia, i vaig anar a donar les conferències invitat pel governador. En aquell moment la gent estava eufòrica perquè un fill de Morelia s'havia convertit en president. Era Calderón, Felipe Calderón, l'actual president que acaba mandat ara. Felipe Calderón va prometre als seus paisanos que el primer que faria seria erradicar el narcotràfic. I la resposta va ser, abans d'ell començar la presidència, que li van anar assassinant 23 parents d'ell. El narcotràfic s'ha apoderat d'aquella terra. I un veu coses molt estranyes com va a Mèxic. Fins i tot arriba un moment que van assassinar, diuen que els narcotraficats, jo penso que no, al cardenal de Guadalajara, a l'aeroport de Mèxic. Tots aquests tirotejos i aquestes coses és la pèrdua de la capacitat de l'Estat per guardar l'ordre i la disciplina interna en la convivència d'una societat. I tot això porta a fets tan extraordinàriament durs i tràgics com l'assassinat d'aquesta jove exalcaldessa, aquesta metgessa, aquesta mare de família, que ha deixat tres nens a la seva sort. Això a mi me porta una reflexió que crec que a casa nostra és més necessària que mai. És cert que aquesta senyora i aquesta gent que estan dominant la societat mexicana cada dia més són grups criminals com los caballeros templarios, que van sorgir d'un altre grup criminal que es deia la família. Són càrtels com el de Sinaloa o com el càrtel de los Zetas. Són gent que porta en aquest moment 174 polítics i autoritats assassinades en els últims 6 anys, un fotimer de periodistes i més de 60.000 morts de la societat civil. La meva reflexió és molt simple. Crec que aquesta història tràgica explica perfectament el que vull dir en aquest moment. No serà hora que la gent pensi que a la nostra ciutat que corre la droga en abundància. Això és motiu de grandíssima preocupació perquè on abunda la droga és que abunden els càrtels, abunden les màfies que la distribueixen. No serà hora que els nostres governants se posin en sèrio, se preocupen què passa als ports de Barcelona, als de Tarragona, a les costes catalanes, a les valencianes, a les andaluses, a les gallegues, per on entra la droga abundantment que després circula per Europa? No se'n donen compte que les coses comencen pel comerç i acaben en l'assassinat, la violència i el que és pitjor, la pèrdua de la condició d'estat de dret, com està passant en aquest moment a Mèxic, grandíssim país, on la mort ja no vol res, i on hi ha una immensa frontera de més de 4.000 quilòmetres amb els Estats Units, per la qual se fa l'immens negoci, la criminalitat absoluta que és avui dia la droga. La droga mata per si mateixa i la droga permet que s'assassini impunement a tanta gent innocent. Bon dia, aquest és el cuento tràgic que ens hauríem d'aplicar.
Gràcies, Manuel Milian Mestre. Ara una pausa i de seguida entrevistem el bisbe de Solsona. De Solsona, no de Girona. El bisbe de Solsona, Xavier Novell.
Ràdio Estel.
La dignitat de la persona o la garantia dels drets de les nacions són principis morals abans que normes jurídiques. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ofereix un fragment de la doctrina social de l'Església. Plusvàlua, un programa de preguntes, entrevistes, reflexions i tertúlia on tractem els principals temes de l'actualitat econòmica en clau de valors. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Alto, ¿a dónde van?
A Lérida.
¿Y de dónde vienen?
De Zaragoza.
El pasaporte, por favor. Quieren separarnos. Que tu voto no se divida. El Partido Popular es el voto útil para evitar la separación de España. Cataluña sí, España también. Vota a Alicia, vota Partido Popular.
¿Has pres nota? Anem per feina@pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Amb la celebració del Sínode dels Bisbes i en el marc de l'inici de l'any de la fe, la diòcesi de Solsona acaba de presentar i posar en marxa un nou pla pastoral. El bisbe d'aquesta diòcesi, Xavier Novell, a més, ha estat present recentment en el primer Congrés Estatal de Pastoral Juvenil dedicat a la nova evangelització, als nous llenguatges i a les realitats que cal afrontar en aquest principi de segle XXI, tan incert de vegades per a la pastoral de l'Església i per a la seva renovació i projecció de futur des de la fidelitat al missatge de Jesucrist. Ens acompanya avui en el primer cafè de Ràdio Estel el bisbe de Solsona, Xavier Novell. Monsenyor Xavier Novell, molt bon dia i benvingut, gràcies.
Molt bon dia.
Com està?
Bé, gràcies a Déu, molt bé.
Està a punt de complir 2 anys com a bisbe titular de la diòcesi de Solsona. Com ha anat aquest temps?
Han estat 2 anys realment bonics, intensos, de, crec, acompliment d'una mica el que m'havia proposat. El primer any, dedicació més a les persones i a conèixer-les i estar al seu costat, capellans, comitats religioses, delegats. El segon any, amb aquestes persones, junt amb ells, i de la mà dels documents del sínode i de la mà de la proposta del Papa de l'any de la fe, imaginar i pensar una proposta pastoral que ha de guiar una mica el treball que hem de fer a partir d'ara.
Aquesta és la proposta, el pla pastoral que es va presentar el 12 d'octubre passat i que, per tant, ja està en marxa. És un pla per a la diòcesi del Solsona del futur, partint d'un present on, per exemple, pràcticament no hi ha vocacions sacerdotals, el clergat es va envellint, és una diòcesi també petita en nombre d'habitants, rural, en zones molt, molt diverses. Quins punts són els més importants d'aquest pla pastoral de Solsona que vostè ha posat en marxa?
Crec que el primer és llegir la situació religiosa i pastoral de la nostra diòcesi, la real. Crec que el pla encerta perquè parteix d'una anàlisi real de la situació. En segon lloc, perquè afronta el que seria una mica l'opció essencial, allò que més radicalment és de les comunitats, que és que es vivifiquin en els seus membres, els que actualment hi ha, una comunitat més orant, més fraterna, més viva, i per tant, que d'aquí en surti la quarta nota característica d'aquestes comunitats parroquials, que és que siguin més evangelitzadores i, per tant, canviem el signe de disminució progressiva de les nostres comunitats.
Vostè ha insistit algunes vegades, i ens ho ha dit aquí també a Ràdio Estel, en la idea de redefinir el paper de la parròquia, de vegades instal·lada en uns clixés, en uns costums, que per què no es poden modificar. Què s'ha trobat vostè a les parròquies i a les realitats eclesials de Solsona que calgui modificar més?
Les coneixia jo, aquestes realitats, perquè era capellà d'aquesta diòcesi. Les nostres parròquies, i m'imagino que en general totes les parròquies, a mesura que s'han anat quedant més pobres de sacerdots i a mesura que les realitats pastorals que s'havien articulat durant els últims 40 anys han anat o minvant o fins i tot allunyant-se de la vida parroquial, pensem a patronats que feien teatre i que feien corals i que d'alguna manera a vegades s'han anat allunyant amb motiu dels canvis de rectors, han acabat una mica sent un espai on la gent pot rebre els sagraments i la caritat. I aquests sagraments comporten una catequesi presagramental, però no hi ha una dimensió evangelitzadora que permeti sovint que la gent que assisteix creixi en la fe i menys encara que la gent que hi ve puntualment passi de la llunyania respecte a la vida cristiana a la proximitat. Vostè... Això s'ha de canviar.
S'ha de canviar per un realisme més gran, com diu vostè, i també per afrontar el futur des de la responsabilitat, en el seu cas com a pastor, com a bisbe, successor dels apòstols, i en el cas de tots els creients, laics, preveres, diaques, religiosos, religioses, cadascú des de la seva condició. En la carta pastoral, en el missatge marc d'aquest pla pastoral, vostè, senyor bisbe Xavier Novell, diu que aquest pla no té terminis, per exemple, que vol ser una proposta realista, concreta i progressiva per ajudar tothom a il·lusionar-se amb la tasca que tenen encomanada i també a caminar cap a aquesta conversió pastoral. També un concepte interessant, el de conversió pastoral. Com es pensa aplicar, tenint en compte que no hi ha terminis, però des de la realitat i des de les possibilitats que hi ha?
En un primer moment, en un projecte de treball sobre el pla pastoral, hi havia uns terminis a 8 anys vista, on es fixava cada any quina passa s'havia de donar, però el diàleg que volia proposar aquest projecte previ o aquest esbós apareixia, per una banda, la inquietud dels rectors amb un calendari massa estricte, per una altra banda també la situació de diferències reals de moltes de les parròquies de la diòcesi, no només per tamany, sinó també perquè en alguns casos algunes parròquies ja porten un treball fet en aquesta línia. I, per tant, vam creure que no era convenient posar calendari, sinó primer toca activar la vida orant de la comunitat, la vida celebrant de la comunitat, després toca crear un equip parroquial d'evangelització, després toca... I cada comunitat, a mesura que pugui anar fent cada passa, la va desenvolupant. Una comunitat en un any ja la té acomplerta la primera, perfecte. Una altra necessita 3 anys. L'important és caminar en aquesta direcció, no quan hi arribem. I la segona cosa, aquest pla pastoral no és per 4, 3, 5 anys i després en farem un altre. Jo ho diria molt plàsticament als mossens. No hi ha pla B. O fem això, o si no, el meu pontificat ja no sap ben bé cap on anar. Per què? Perquè crec que és la clau del que cal fer en aquests moments a la nostra església. I, per tant, no hi ha problema amb que no hi hagi terminis ni calendari, perquè això és el que hem de fer durant tots els propers anys, sense límit.
Aquest pla, senyor bisbe, contempla també un curs anual d'evangelització, per tant, formació per als laics, preveres, diaques i religiosos en aquesta evangelització tan necessària. Això ja es comença a fer, també.
Hi ha algunes parròquies que l'any passat ja van tenir un curs d'evangelització, després de 3 anys d'experiències en aquesta línia amb arxiprestats o en zones. I la meva esperança és que aquestes 3 aquest any continuen en aquesta línia, perquè ja tenen d'alguna manera l'equip d'evangelització a punt i el curs d'evangelització a punt, i confio que alguna parròquia més potser també ja comenci aquest any el curs d'evangelització. Però no hi ha pressa. Prefereixo que aquest any les comunitats resen més, que l'any següent les comunitats creïn aquest equip d'evangelització i aprofitin el curs d'evangelitzadors que volem començar a tirar endavant, potser aquest curs o l'altre, i que d'aquí 3 anys a totes les parròquies o a moltes parròquies comencin els cursos d'evangelització. No hi ha pressa. El meu pla pastoral, o aquest pla pastoral no és pas meu, és de tota la diòcesi, aquest pla pastoral, els 2, 3, 4 primers anys, semblarà que no serveix de res, però després es notarà molt.
Avui estem parlant amb el bisbe de Solsona, Xavier Novell, 2 anys després de ser ordenat com a prelat i d'arribar, d'entrar com a bisbe titular a la diòcesi de Solsona. Ens ha comentat alguns aspectes importants d'un pla pastoral que es va presentar el 12 d'octubre passat. Una última pregunta sobre aquest pla pastoral, senyor bisbe. Després de l'acte del 12 d'octubre, nota vostè que a la diòcesi hi ha il·lusió i la gent s'ha engrescat? Com va anar l'acte? Ens ho pot comentar una mica? La jornada, millor dit. Vaja.
La jornada va ser la inauguració de l'any de la fe, en el marc de la qual vàrem presentar aquest pla pastoral. Va haver-hi una gran resposta, tenint present les xifres que podem pensar en una diòcesi com Solsona. A la catedral hi havia més de 600 persones. De tots els arxiprestats, amb una representació gran de capellans, i per tant va anar molt bé. La presentació del pla crec que va entusiasmar o va agradar, la presentació, el com es va presentar, i el missatge final crec que va arribar a quasi tots els assistents, perquè va ser molt plàstic, molt gràfic, va ser una projecció a 10, 20 anys vista que podia succeir a la nostra diòcesi si aplicàvem aquest pla o si continuàvem fent com ara, anar fent. I vam dinar a germanor, va anar molt bé. Em sembla, vaig insistir molt en el fet de viure l'any de la fe, perquè el primer punt del pla, precisament, va en la línia d'intensificar la nostra relació personal amb el Senyor. Hi ha gent que té clar que hem de caminar cap aquí, hi ha gent que li costa una miqueta més, i jo el que faig és dedicar-me a parlar amb cada rector per, no dic per convèncer-lo, si és que no n'està prou de convençut, però sí per ajudar a llegir junts la situació de la seva parròquia i amb flexibilitat a trobar la manera perquè les idees d'aquest pla puguin també impulsar els seus ànims per fer alguna cosa endavant en la seva parròquia.
El bisbe Xavier Novell és un gran defensor de la nova evangelització, entesa com aquell instrument per reevangelitzar el nostre context, Catalunya, la vella Europa, que ja havia rebut uns referents cristians, però que necessita un nou impuls. Precisament fa uns dies a València s'ha celebrat el primer congrés espanyol de nova evangelització. Va ser present vostè, també el bisbe José Ignacio Munilla, responsable de pastoral juvenil de la Conferència Episcopal Espanyola, i els delegats i molts agents de pastoral de les diòcesis catalanes en l'àmbit de joves. Què destacaria els 3 o 4 aspectes fonamentals d'aquest congrés, tan innovador i tan ben viscut, pel que sabem, a través dels seus participants?
Primer, que va tenir un format que va impactar i al mateix temps va complaure profundament. Un format, jo diria, a l'estil dels congressos de nova evangelització que hi ha hagut a Europa en aquests últims 10 anys. Els matins en un lloc sagrat, a la Catedral de València, bellíssima, amb laudes, una ponència, ressonàncies i l'Eucaristia solemne. Els migdies a les places, el temps ens va respectar i vam poder gaudir d'un espai interactiu on els joves podien viure en carpes diverses propostes més en la línia de 2.0, com un congrés no paral·lel, però sinó com un annex més més segons els mitjans que avui els joves utilitzen, les tardes tallers a les grans esglésies del centre, les nits propostes d'evangelització, ja sigui en formats musicals o teatrals, ja sigui en experiències d'evangelització pel carrer i d'invitació a la gent a un primer encontre amb Jesús a Eucaristia en les esglésies on hi havia l'adoració eucarística. Crec que, a més, el contingut era un contingut clarament de nova evangelització. Primer anunci de Crist, encontre amb Crist, itineraris de formació cristiana per als joves que inicien un procés de conversió. L'assistència també va ser molt significativa. Havíem marcat un congrés per un màxim de 2.000 persones i gairebé sense fer cap tipus de publicitat entre els que podien ser promotors d'assistència de congressistes, perquè no estava pas obert a tothom, havia de ser a través dels delegats o els responsables dels moviments, doncs vam desbordar totes les previsions, em sembla que vam parlar de 2.300 o potser més i tot, i per tant hi havia un gran interès entre els responsables de Pastoral Juvenil a tota Espanya per aquesta proposta i ens n'alegrem.
Avui, de nova evangelització, de plans pastorals i de futur, hem parlat amb qui encara és el bisbe més jove de Catalunya i d'Espanya, Xavier Novell. Ja sé que em dirà que ho deixarà de ser algun dia, però de moment encara ho és.
Encara ho soc.
Gràcies per haver-nos acompanyat, Monsenyor Xavier Novell, fill del costat de Gramunt, no?
Montfalcó de Gramunt.
Montfalcó de Gramunt, perdoni que no em sortia el nom, on va néixer el 20 d'abril de 1969, té 43 anys i ja compleix ara el segon aniversari de la seva ordenació episcopal. Novament, gràcies per la seva presència avui a Ràdio Estel. Bon dia i fins una altra. Que vagi bé.
Moltes gràcies a tots.
L'apunt d'actualitat ara mateix.
L'organització governamental UNICEF ha denunciat que 19.000 nens i nenes moren cada dia per causes evitables, coincidint avui amb la celebració del Dia Universal del Nen, el Dia Mundial de la Infància. Gerard, bon dia.
Hola, Ignasi, bon dia. Doncs sí, una tercera part d'aquests 19.000 nens moren diàriament per desnutrició. En la situació actual, 180 milions d'infants són víctimes de desnutrició crònica i 20 milions la pateixen en un grau més elevat, lluiten contra la desnutrició aguda i severa. Ens atén avui en directe la coordinadora d'UNICEF a Catalunya, Guiomar Tudó. Bon dia, senyora Tudó.
Hola, molt bon dia.
I gràcies per atendre'ns al primer cafè de Ràdio Estel.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar veu als infants en el seu dia.
Unes xifres espantoses i alarmants. 19.000 nens moren diàriament per desnutrició. Quines són les mesures que s'han de prendre de manera urgent per disminuir doncs, aquesta xifra i tant de bo doncs, fer-la desaparèixer?
El que s'ha de fer per aconseguir erradicar totalment la mortalitat infantil de menors de 5 anys és posar els infants a l'agenda, fer polítiques públiques que els tinguin en compte i que entre tots sumem esforços perquè això que es pot evitar sigui una realitat. Des de l'any 90 cap aquí la mortalitat infantil ha baixat un 40% i ha sigut gràcies a mesures molt eficaces però tremendament senzilles com l'alletament matern exclusiu fins als 6 mesos, el rentat de mans, la vacunació. Són gestos que tenen un cost molt baix i que tenen una eficiència altíssima.
Hi ha hagut diferents informes positius, com és el cas de Mauritània, on s'han pogut salvar la vida gairebé doncs, de 100.000 infants.
Exactament. L'informe que vam llançar ahir, que es diu El meu fill ja no menja sorra, està centrat en l'impacte de la cooperació i el desenvolupament en un país com Mauritània, que és un país que per la seva situació tan econòmica com geogràfica estaria, com molts altres països veïns seus, condemnat a patir la fam d'una manera terrible. I això ens demostra que si treballem, fem cooperació i el desenvolupament, invertim i posem el foco, en el cas de Mauritània, en lluitar contra la desnutrició, els resultats venen.
Des d'UNICEF es llança un crit d'alerta per aquesta acceleració dels nivells de pobresa. Si no es prenen doncs, les mesures necessàries, aviseu que hi ha el ritme d'uns 200.000 nous infants en risc de pobresa per any que s'ha enregistrat últimament i que pot seguir augmentant aquesta quantitat.
Hem parlat amb la coordinadora d'UNICEF a Catalunya, Guiomar Tudó. Moltes gràcies per haver-nos atès en aquest Dia Mundial de la Infància.
Gràcies a vosaltres.
Si vol deixar un contacte per si hi ha algun oient doncs, que vol fer alguna aportació a UNICEF per ajudar a erradicar la pobresa, què han de fer?
Mira, si voleu, podeu transmetre que en la campanya que es llança avui, el Compli Dia, si envies la paraula UNICEF al 28028, estaràs contribuint amb el que costa un tractar a un nen que pateix desnutrició aguda un dia. Si
amb el telèfon mòbil, eh?
Exacte.
Molt bé, moltes gràcies i bon dia. Adéu-siau.
Gràcies a vosaltres, bon dia. Adéu.
Ràdio Estel. Cada dimecres, al primer cafè, a 2:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Sé que estem en un moment de dubtes, d'interrogants i també patiment. Però ara tenim una oportunitat històrica. Una oportunitat que no hi serà sempre i que l'hem de saber aprofitar. Una oportunitat única per viure millor, tots plegats. Arribarem tan lluny com vosaltres vulgueu. I en aquest camí sabeu que jo estic i estaré al vostre costat. Perquè només si anem junts ho farem possible.
El dia 25 fem-ho possible. Convergència i Unió.
Pero vea que sea.
Andriu Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
Andriu Xixona.
Turrón, turrón.
A Hipercor sortegem 2 milions d'euros per les teves compres de Nadal.
Per una compra superior a 40 euros pots aconseguir fins a 300 euros en vals bescanviables de l'1 de desembre al 5 de gener de 2013.
I a més, l'espatlla ibèrica de Gladon Saturnino amb regal d'un llom ibèric per 89 euros la peça de 4 a 4,5 quilos.
Continuen les bones notícies a Hipercor.
Molt bon dia, Carme.
Molt bon dia. Aquí,
però el cafetó, amb alegria, amb alegria. Hipercor.
Hipercor. Això. Aniversari Hipercor.
Exacte.
Eh? Bueno, doncs, abans que comencéssim i sentir la falca aquesta que tenim, que diu això dels 2 milions de vals, escolta, això és una alegria, però una alegria fantàstica.
I hi ha
una senyora que li va tocar
avui
el de 300.
Sí.
Fer uns vots de contenta, jo pensava, però escolta, és veritat, escolta'm. O sigui, que encara que no et toqui el de 300, però és que n'hi ha...
Encara que siguin 50, tu.
És igual.
I agafes un carro sense de menjar
home,
i cap a casa.
Sí, Déu-n'hi-do, no? Doncs escolta, sí, que són, o sigui, entre els 42 centres i que a partir de 40 euros, o sigui, gastes, que, escolta'm, el cistell de la compra, de seguida gastes 40, doncs saps que tens un val, que aquests dies de Nadal i quan no són Nadal sempre van bé, eh?
Igualment,
o sigui,
no? Sí.
Exacte. Doncs mira, comencem parlant per fresco, o sigui, tot el que és alimentació. L'oferta bàsica en els departaments de fruita i verdura, peix, en carn, en xarcuteria, pastisseria, refrigerats i congelats. I comencem per la bomba del pernil. Sempre tenim bombes aquí, eh?
Sí.
Ofertasses, bombes, ja et trobes de tot. O sigui, amb tot el que hi ha per mirar i remenar, o sigui, mira, la bomba del pernil, paleta ibèrica de bellota de Salamanca, d'on Saturnino, peça de 4 quilos i mig, 89 euros. Amb el regal d'una peça de llom ibèric de bellota de Salamanca, d'un quilo, valor del regal, 50 euros. O sigui, imagina't, te'n gastes 89, però te'n regalen 50. Vull dir que si sí, comptes, tens pernil i tens el llom ibèric per tot el Nadal i per tot l'any nou.
Exacte.
Fins i tot a Reis t'arriba, segons quantes són a la família.
Sí, m'estira,
sí. Després tenim, per exemple, mira, els llagostins hipercor cuits o crus, de 43 a 48 peces, 9,95. I, a més, tens un regal d'una pizza, ristorante o magnum. Ara, aquests dies que hi ha futbol, doncs mira, la pizza la surt gratis.
Sí. Eh?
Et menges els llagostins, aprimes la pizza i ja tens el menú. O sigui que... A veure, mira, parlem de parament per la taula. Ara, sobretot, que venen aquestes dades, que ens agrada tant tenir-ho tot tan xuli. Doncs mira, plat, pla, fondo i de postre de porcelana endurit amb alumini, model Yalta o President, 1,95 la unitat. Sotaplats decoratius de color verd o vermell, 1 euro. Sotaplats de vida en diversos colors, 3,50. Mira, això dels sotaplats, tu que tens nens ho saps.
Sí.
A veure, poses una taula fantàstica, les estovalles de l'àvia, tot sí, ben parat, eh? I, tot, posa, tot, i el primer de canto, el nen que li cau. Doncs mira, si tens un plat d'aquests aquí sota que fa l'estalvi, perquè abans en deien els estalvis,
exacte,
doncs un plat d'aquests, i a més et fa un complement maco a la taula, sí, amb les floretes i tot, doncs per què preu qui no compra plats perquè els nens no embrutin les estovalles i t'estovalles després de dinar començar a rentar,
sí,
eh? A veure, mira, per exemple, complements de l'esmorzar en greix decorat, disponible en diversos colors des d'un euro. Joc de decantador i quatre copes de vi, 12,90. coberteria de 75 peces d'acer inoxidable. Abans valia 79,90 i ara només 49,90. 7-2 peces, pírex, forma per, o sigui, és format pel forn i per posar a la taula, amb tapa 11,95. Tot molt això bé, és per la taula, per menjar, per passar-s'ho bé i per tenir-ho tot maco. Perfecte. I com que veig que el Toni cada dia em fa senyals acústiques, doncs, bueno, jo li faig cas, eh? Sí. Doncs, bueno, Núria, demà continuarem amb la taula, amb tot, amb la decoració i amb els bons, amb els bons plats. Digues que sí, que tingueu molt bon dia.
Gràcies, Carme, fins demà. Sí, adéu a tots.
Bon dia.
Ràdio Estel. Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem 5 entrades familiars, 2 adults i un infant, per visitar Catalunya en miniatura. Un món per descobrir. Entra a radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Any de la Fe a Catalunya. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. Editorial Barcino i la Fundació Carulla presenten el llibre Jesús i les dones d'Isabel de Villena en versió de Marta Pessarrodona, un clàssic de la literatura medieval catalana ara adaptat al català modern. A Jesús i les dones, l'abadessa Isabel de Villena narra la vida de Jesús accentuant el paper que les dones hi van tenir. Redescobreix-lo amb aquesta nova adaptació de Marta Pessarrodona per Editorial Barcino. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Jesús va entrar a Jericó i travessava la ciutat. Hi havia un home que es deia Zaqueu. Era cap de publicans i era ric. Zaqueu buscava de veure qui era Jesús, però no podia a causa de la gent, perquè era petit d'estatura. Llavors s'avançà corrent i es va enfilar a dalt d'un sicòmor per poder veure Jesús, que havia de passar per allí. Quan Jesús arribava en aquell indret, alçà els ulls i li digué: «Zaqueu, baixa de pressa, que avui m'haig d'hostatjar a casa teva». Ell baixà de pressa i el va acollir amb alegria. D'aquest fragment de l'Evangeli d'avui partirem per parlar de matrimoni i família. Avui amb Enric Garí i Montse Teixidor. Bon dia, Enric i Montse.
Molt bon dia.
Enric i Montse són matrimoni, membres dels equips de la Mare de Déu al sector de Badalona. Avui parlem del Jesús que truca a la porta i que nosaltres, que som lliures, el podem acollir o no acollir, oi?
Nosaltres som Zaqueu, que som petits i volem veure una cosa molt gran, que és Jesús. I ens enfilem on sigui per veure'l, per poder estar amb ell, i a més cridem i li diem: «Jesús, estem aquí, et volem a casa nostra, vine». És així com nosaltres ho creiem? O sigui, això és la meva pregunta. És així com nosaltres ho creiem? O ens creiem tan prepotents que no necessitem res ni a ningú? Jo crec que tots hem de ser una mica Zaqueus. Avui.
Montse.
Sí, el que Jesús ens ve a nosaltres i l'hem de saber acollir. I sense grans ostentacions, com Jesús quan arriba al temple i diu que és tot això que quan hi havia els que venien per fer els sacrificis, diu: no hem de ser tan ostentosos, hem de ser més a nivell, doncs, de cada un les seves possibilitats.
Doncs de vegades ens pensem que podem controlar-ho tot. Això no només és de cara a Déu, sinó en general a la vida.
Sí,
no,
sí.
Però veiem que ens poden passar coses a la vida.
Zaqueus era un home que tenia tot a casa seva. Uh-huh. I, en canvi, va anar a buscar Jesús, que realment portava un missatge nou, una esperança nova, i això és el que nosaltres sembla que tinguem a casa. Ho tenim tot, tenim salut, tenim feina.
I en la família passa això. A vegades, sí, quan la família aconsegueix tenir, malgrat els problemes de cada dia, un cert clima d'harmonia, sí, el matrimoni va bé, els fills van creixent, ens pensem que ja no necessitem Déu.
Que ja no necessitem res, Déu, i que nosaltres som superiors a tot, i que no cal pujar a la figuera per anar a buscar Déu. I, en canvi, hem de pujar-hi.
Gràcies per la comprensió. Avui, en un format més curt, hem parlat de matrimoni familiar amb la Montse Teixidor i l'Enric Garí. Gràcies novament. Que vagi bé la setmana. Fins la propera.
La propera, que serà Advènia.
Això mateix. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Ràdio Estel.
La Asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org. Portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org, donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
Mira món, veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? Dissabte 24, vella extraordinària de Cris Rei, amb les imposicions d'insígnies als nous adoradors i tarsicis i el distintiu pels adoradors veterans constants i exemplars. Eucaristia concelebrada a les 10 de la nit. A 2:15, servei d'autocar des de l'Avinguda Vallcarca 14-16, amb servei també de tornada. Temple del Tibidabo, un món d'activitats. 93-417-56-86. El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a l'espai en el que descobrim la vida musical de les persones grans. Avui coneixerem la vida musical d'una persona la veu de la qual us pot resultar familiar. Joan Úbeda porta 18 anys fent diàriament un breu espai a Ràdio Estel, el dietari de música i músics. Què és el que va passar tal dia com avui en el món de la música fa 25, 50, 75 o 100 anys? En Joan m'emporta el recompte escrupulosament i no se li escapa cap fet. És una altra manera de posar la vida en solfa.
Els nostres protagonistes d'avui.
Soc en Joan Úbeda Comas, nascut a Barcelona l'any 1926. Per tant, actualment tinc 86 anys. Actualment, com que ja estic jubilat, doncs amb la música em dedico cada dia a buscar per l'any següent i l'altre més enllà, doncs fets musicals que hagin passat, dels quals es compleixin 25, 50, 75, 100 anys o els múltiples d'aquestes dades. I això ho vaig col·leccionant i és el que reuneixo després per fer a Ràdio Estel el dietari de música i músics.
Coneguem la seva història musical.
La primera iniciació a la música que vaig tenir va ser a l'escolania que aleshores hi havia abans de la guerra, a l'església dels Caputxins de Pompeia, allà a la Diagonal. Allà hi anàvem els nois que apreníem, fèiem els cursos normals doncs, d'aquella edat, i a més, si volíem aprendre música, teníem el mestre català, que era el que ens ensenyava música i ens feia participar a actes musicals que hi havien a l'església de Pompeia. Ja fossin casaments, fossin funerals, o fossin altres fets musicals que es celebraven allà. Quan vaig entrar al seminari després de la guerra, aleshores, quan fèiem filosofia, em van escollir perquè el dia de la festa que dedicàvem a la patrona de la filosofia, que era el dia 25 de novembre, doncs aquell dia es féssim alguna cosa, els de filosofia cantessin alguna cançó i em van escollir a mi per fer un cant, per cantar un cant. Jo vaig triar una peça d'Anselm Clavé, que és Les flors de maig. I això va ser el que vam cantar i va ser la primera peça que vaig dirigir. Un amic meu, company, mossèn Francesc Malgosa Riera, em va demanar pel dia de la seva primera missa, que havia de ser el 4 de març del 51, que composés una peça, una cançoneta, que la pogués cantar tothom. I vaig composar, i li vaig dedicar amb ell, una peça que la segona part és una peça que s'ha conegut molt i s'ha cantat molt. És el Tothom coneixerà que som del Crist si ens estimem com a germans. Aquesta peça es va difondre molt perquè era pràcticament la primera cançó en català que es feia en un moment encara quan la missa era en llatí. I a més puc dir que em vaig inspirar com a melodia d'una melodia gregoriana. Aleshores, aquí va haver-hi una interrupció degut a que, per segons l'apreciació d'un professor, em dedicava massa a la música i vaig deixar, aleshores, de dedicar-me a això. Però posteriorment m'hi vaig tornar a dedicar. I quan em va tocar anar a la parròquia de la Mare Déu de la Mercè, allà vaig fer amistat amb el mestre Pere Simó i allà em vaig entrenar una mica ja a fer composicions i coses i tot això. Fins que l'any 59 vaig poder anar cap a Roma a estudiar al Pontifici Institut de Música Sagrada. De l'estat de Roma vaig tenir ocasió de poder fer un curs de direcció d'orquestra, també, amb el professor d'orquestra que després va venir a Barcelona al Liceu a dirigir alguna òpera i ens vam tornar a veure, era el Mario Rossi. I la peça que havíem de cantar era la Sinfonia 40 de Mozart. Fèiem a la ràdio italiana, a la RAI, i en allà hi havia els músics, no vestits de concert, sinó vestits de carrer. Quan tots els que ens havíem apuntat érem en allà, va pujar Mario Rossi al faristol i diu, veieu, això es fa d'aquesta manera, i es posa a dirigir la música aquella de la Sinfonia 40. Fa el primer moviment i llavors diu, a veure, ara vosaltres, un de vosaltres se pugi. I tothom anava arronsant per no pujar, perquè tothom ho veia complicat fer una cosa així, però tots vam passar-hi i els músics tenien l'ordre estricte d'atendre's el que dirigia. Si s'equivocava, es havien d'equivocar. I llavors, doncs, quan un s'equivocava, que tots ens vam equivocar un moment o altre, els músics es posaven a riure. I amb això ens donàvem compte de que l'havíem pifiat, no? I que no l'havíem encertat. Això va ser, doncs, una experiència que després vaig fer bastantes vegades, quan altra vegada aquí a Barcelona, Sarrià allà dirigia cada any, el dia de Sant Vicenç, el Rosari Pastoril, que era per orquestra i cor. I també els pastorets de Sarrià, molt clàssics també, doncs amb orquestra també els dirigia cada any. Després, a les primeres oposicions que van haver-hi per professor de música en un institut, m'hi vaig presentar i vaig tenir la sort, donada l'experiència, de que pogués escollir l'institut que volgués, perquè era la primera vegada que es feien oposicions per aquesta matèria. I vaig escollir l'Institut Montserrat, que hi ha al carrer Copèrnic. Allà vaig ser-hi, doncs, 9 anys de professor i amb els alumnes havíem fet coses molt maques. Havíem anat a missa a cantar a la televisió, anàvem a Sant Colgat a cantar i el que ens pagaven ho guardàvem per després en els alumnes pagar-los també un dinar o una sortida, una excursió. I quan em vaig jubilar, doncs aleshores ja vaig deixar estar pràcticament això d'aquestes activitats. Però continuo fent el dietari de música i músics de Ràdio Estel des de l'any en què es va iniciar Ràdio Estel. perquè això feia temps, estant jo ja a l'institut, per poder informar els alumnes, de poder-los proporcionar coses que els interessés, que els hi creés un desig de conèixer més coses. I llavors vaig començar a recollir dades que fes 25, 50, 75 o 100 anys d'algun fet musical. Quan un dels primers que va animar Ràdio Estel va dir, mira, el Bisbat vol fer una ràdio. Per què no vens tu que dediques la música a fer coses de música? Dic, ah, mira, tinc això, podríem veure-ho. I vam anar al primer lloc on es volia posar la ràdio del Bisbat, que era el carrer Roger de Llúria, davant dels Carmelites. Allà vam fer les primeres proves. Molts altres programes per Ràdio Estel, tot sobre coses de música, cada any canviàvem de tema. Tinc un llibre, fa molts anys que el tinc, un llibre en tres volums, amb lletra molt petita i molt gruixuts, però que allà hi ha les dades de naixement, de mort i obres començades, acabades o estrenades de cada músic o de la major part de músics que hi ha allà. I això és el que em serveix a mi per anar trobant, pàgina per pàgina i ratlla per ratlla, si hi ha coses que m'interessin per l'any que ve o per l'altre any. I això ho he anat fent i encara ho estic fent, perquè ara ja tinc pràcticament acabat tots els dietaris de l'any que ve i ja estic fent-ne dietaris del 2014, que això no es fa en 8 dies ni un mes. Ara estic acabant de recollir les coses que són d'anys acabats amb 13, 38, 63 o 88, 25, 50, 75 o 100 anys de l'any que ve, del 2013. I així vaig anotant-ho amb un dietari que ara haig de comprar el de l'any que ve perquè hi hagin coses per l'altre any i anar començant ja a recollir coses que després sortiran en el moment oportú. Per exemple, aquest mes de novembre, el dia 25, farà anys, si no recordo malament, 125 anys, que va néixer l'autor que va composar el Santa Nit, la cançó de Nadal aquesta tan difosa i tan divulgada. Doncs són coses curioses que es descobreixen gràcies a això. Mira, descobrir coses que doncs, es donen a conèixer. Soc tafaner de mena, deu ser això, no ho sé, però m'agrada saber coses com més millor i mentre siguin coses bones, val la pena de saber-les també, no? A l'Associació de Mestres Directors, que ens trobem cada 15 dies, ja esperen cada mes què ens diràs el mes que ve, què hi haurà el mes que ve i tot això. He après moltes coses i de vegades he descobert circumstàncies que havien donat lloc a la creació d'una obra concreta, que si no es fa així no es pot arribar a saber mai. Certament és curiós perquè no només descobreixes coses, sinó de vegades trobes els motius pels quals es van fer aquelles obres també, no? I això també va bé. We'll be right back.
Saber coses de la història de la música, els compositors, les obres, els estils, és una altra manera d'aproximar-se a l'art dels sons. Hi ha casals o centres cívics que ofereixen tallers sobre l'òpera o la música simfònica. Veiem què ens poden aportar.
Parlem amb Concha Trallero, musicoterapeuta.
Tot el que sigui fruit de la inquietud, de les ganes, de la il·lusió, a mi em sembla que sempre és molt positiu. I si és una persona melòmana, que sempre li agrada la música, però sempre s'ha quedat amb allò de dir jo no hi entenc, que moltes persones t'ho diuen, m'agrada molt la música però no hi entenc, doncs és una mica com dir, bueno, doncs entendre-hi tampoc és tan difícil, és escoltar i que algú et digui una miqueta i et digui, mira, això és una òpera, això és una sarsuela, això és un oratori, això és una cantata, i doncs funciona així i està escrita d'aquesta manera. Entrar una mica, doncs, en descobrir coses, doncs, en principi guiat per algú, doncs, que pot ser el cas que dius de fer un curset o fer un taller o apuntar-se, doncs. És com anar descobrint coses que tota la vida potser has volgut saber i en el moment en què tens més temps dius, ara haig d'aprofundir més en aquest coneixement. Jo crec que és molt constructiu, molt positiu.
Voleu compartir la vostra història musical? Escriviu-nos a ensolfa@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
I per acabar, dues obres d'entre les preferides del Joan Úbeda.
Home, una peça que jo vaig començar a estudiar quan vam començar a fer orgue al Palau Nacional de Montjuïc era la tocata i fuga amb re menor de Bach. Aquesta peça, realment, vaig començar aleshores i sempre l'he tingut molt present, no? Perquè és una peça molt bonica, no fàcil, però molt bonica i molt, molt agradable. Quan devia tenir 15 o 16 anys vaig voler anar a aprendre a tocar l'orgue i anàvem dos amics al Palau Nacional de Montjuïc i el mestre Sunyer Cintes ens ensenyava a tocar l'orgue del Palau Nacional de Montjuïc, que és una de les orgues més grans d'Espanya. Té 5 teclats. Que són les coses, em va tocar en una ocasió que el mestre Toldrà, en el Palau Nacional de Montjuïc, dirigia una orquestra i un cor i em va escollir a mi perquè anés al costat del mestre Sunyer Cintes, que tocava l'orgue, per portar-li el compàs al mateix temps que el mestre Toldrà el portava ell a baix i el portava a dalt perquè el mestre Sunyer Cintes pogués tocar l'orgue degudament. Sarsuela que vaig dirigir a Sarrià, la cançó d'amor i de guerra. També té una seva música, també és interessant. Gràcies. ser una experiència que jo dirigir, sí, però dirigir en teatre no havia fet mai. I allà a Sarrià, en el centre parroquial, es va fer aquesta sarsuela i naturalment els que cantaven eren els que actuaven en allà i per tant es havia d'estar doncs, si entraven, si sortien, si hi eren, com estaven, etc. I també és una música molt bonica d'un autor català doncs, que també és bonica d'escoltar. Sí, havia fet d'altres, però la més coneguda, certament, va ser aquesta, la cançó d'amor i de guerra. I a més en català, o sigui, era una sarsuela en català. Sí, ara ja és mort, però el seu fill va ser molts anys rector dels Josepets. Era capellà el seu fill. Haver de fer música o escoltar música. Això m'ha donat idees per fer coses o motiu de vida. M'ha donat vida.
La música ha donat vida a Joan Úbeda i ell, amb la seva feina precisa dels dietaris de música i músics a Ràdio Estel, ens ha mostrat i ens mostra com cada dia de l'any, des de temps immemorials, els grans músics han posat la seva vida i la dels altres en solfa.
Mario Ramírez i Oriol Casals us han posat la vida en solfa.
Gràcies, Oriol Casals. Ens acomiadem amb la vida en solfa. El primer cafè torna demà a les 8. Que tingueu molt bon dia. Adéu-siau.
Ràdio Estel.